Llegim de la primera carta de Pere, capítol 1, els versets 13 a 25. Per tant, cenyits els llums del vostre enteniment, sigueu sobris. Espereu plenament en la gràcia que us és portada en la revelació de Jesucrist. Com a fills obedients, no us conformeu a les concupiscències d'abans, quan éreu en la vostra ignorància, sinó que així, com aquell que us ha cridat és sant, sigueu sants també vosaltres, en tota la manera, en tota la vostra manera de viure. Perquè està escrit, sigueu sants, perquè jo sóc sant. I si invoqueu com a pare el qui sense excepció de persones jutja segons l'obra de cadascú, comporteu-vos amb temor durant el temps del vostre sojorn, sabent que no és pas amb coses corruptibles, amb plata o amb or, que heu estat redimits de la vostra buida manera de viure, heretada dels vostres pares, sinó amb la sang preciosa de Crist, com d'una llei irreprensible i sense taca, preordinat abans de la fundació del món, però manifestat en els darrers temps per causa de vosaltres, els qui per mitjà d'ell creieu en Déu, que el ressuscità d'entre els morts i li donà la glòria, a fi que la vostra fe i la vostra esperança siguin en Déu. Havent purificat les vostres ànimes amb l'obediència de la veritat per mitjà de l'esperit, per tenir un amor fraternal sense fingiment, estimeu-vos ferventment els uns als altres amb un cor pur. Heu estat regenerats, no pas de la llavor corruptible, sinó incorruptible, per mitjà de la paraula viva de Déu, que perdura eternament. Perquè tota carn és com l'herba i tota la glòria de l'home com la flor de l'herba. S'asseca l'herba i cau la seva flor, però la paraula del Senyor perdura eternament. I aquesta és la paraula que us ha estat predicada. Aquesta és la paraula del Senyor.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Continuem amb la nostra sèrie Els Forasters sobre la primera part de carta de Pere a aquestes esglésies a Àsia Menor, sobre com viure en aquest món com a cristians, un món hostil a la fe cristiana. I si jo us digués que hi ha un llibre que us podeu llegir entre 20 o 30 minuts que conté bàsicament tot el que hem de saber per aquesta vida com a cristians. I això, com vaig dir fa unes setmanes, no són les meves paraules, sinó les paraules del Martí Luter. Llavors, és potser aquesta carta. Llavors, aquesta carta, els que teniu una Bíblia, ja teniu aquest llibre gratis. I si no tens una Bíblia, llavors, i si no pots pagar una Bíblia, us regalarem una Bíblia. Però llavors, en aquesta carta que recomano que anireu llegint cada setmana una vegada, que com dic, en 20 a 30 minuts, depèn de com de ràpid llegeixes, pots llegir tota aquesta epístola, dona justament això. I us animo a fer aquestes lectures. Llegirem junts i ens animarem junts i nosaltres intentarem explicar aquest llibre el millor possible durant aquests mesos. El text d'avui, però, és un pèl dens. Llavors, no vull alargar molt més la introducció perquè tenim feina per davant. I anem a entrar perquè tenim aquí un text que té molt de contingut. En els primers versets d'aquesta epístola hem vist com Pere identifica aquests lectors, aquests creients a Àsia Menor, com a forasters en aquest món, exiliats, peregrins. En aquest món no són reconeguts justament a causa de la seva elecció per part de Déu, perquè són escollits de Déu, estimats per Déu, fills de Déu, a causa del seu pla etern, a causa de la santificació de l'Esperit Sant i a causa de la sang de Jesucrist. Ells han sigut regenerats, han rebut un nou naixement, una nova esperança, una nova direcció de vida que els fa perseverar enmig de l'aflicció, enmig d'aquest temps de pelegrinatge. I ara Pere comença a desenvolupar tota una teologia per la vida cristiana. estem entrant en el cos de l'epístola, on Pere explica cada vegada de forma més concreta i específica com viure com a cristians. Si tot això és veritat, el que hem escoltat en les últimes dues setmanes, llavors com es manifestarà en les nostres vides en el dia a dia? Si Pere se centra tant en aquesta gran esperança, la pregunta ara és, llavors, què hem de fer? Pues, com els que tenen una esperança, cal esperar. Esperar. En el text d'avui l'he dividit en dos trossos, els primers versets de 13 a 21, sota el títol Esperar fermament, i en la segona part Estimar ferventment. Esperar i estimar. La primera exhortació de Pere és d'esperar fermament. Fermament en què? En la gràcia. Llavors, quan Pere ara comença a dir les coses que nosaltres hem de dir, llavors ens podríem equivocar i pensar que ara tot depèn de la nostra acció, però diu, heu d'esperar en la gràcia. Esperar en la gràcia com a fonament de la nostra esperança, però també esperar aquell dia quan aquesta gràcia serà totalment, visiblement manifestada. Tots els beneficis de l'obra de salvació quan siguin manifestades. Viure en aquesta esperança, una esperança viva. No és una esperança vana, sinó aquesta esperança es basa en la resurrecció real de Jesucrist. Cal esperar fermament en aquesta gràcia que ens és portada en la revelació de Jesucrist, en l'Evangeli, en les bones noves. I alhora esperar aquest futur, el retorn de Crist, quan tota aquesta esperança esdevingui una realitat visible. És aquesta l'esperança de la qual hem cantat i que ens sostindrà dia rere dia en la tasca de vegades tan dura de continuar fidels a Crist, no obstant l'oposició hostil de la cultura en la que vivim. Llavors la pregunta podria ser, llavors no fem res, només esperar de forma apàtica, indiferent, ens quedem esperant perquè passi alguna cosa, quiets i... No, no ens equivoquem, no és apatia, no és indiferència, no és distanciar-nos de tot i fer res, no, durant aquest temps d'espera, o el que Pere diu en verset 17, el sojorn, aquest temps d'espera, el temps que hem de passar aquí fins a la tornada de Crist, Déu fa brotar en nosaltres la seva santedat, el seu caràcter, de poc a poc, de diferents maneres, ens moldeja, transforma, no en un dia, sinó de forma progressiva, mentre que nosaltres fixem els nostres ulls en aquesta gran esperança, aquesta esperança viva. I Pere, per tant, dona algunes indicacions. Primer diu que esperarem amb la ment preparada. El que m'agrada de la nostra traducció és... La nostra traducció és un pèl arcaica. Tots ho sabem i ho reconeixem. Hi ha paraules que ens agradaria veure diferent. Però a mi m'agrada molt perquè hi ha coses que veus, per exemple, aquesta primera frase, amb els lloms de l'enteniment cenyits. Vaya frase, no? Hi ha moltes traduccions que ho dirien molt més fàcil, amb la ment preparada per l'acció, dirien. Però llavors ens perdríem tot aquest context de que possiblement en Pere tindria en ment. Pere diu, heu d'esperar fermament amb els lloms del vostre enteniment cenyits. Llavors, esperar no és una cosa que només nosaltres hem de fer, sinó al llarg de la Bíblia veiem que gent havia d'esperar. I com havien d'esperar? I Rubén ja ha fet molta referència a l'Antic Testament en el temps de l'Èxode. Però no sé si ho sabeu, si no sabeu, el llibre d'Èxode parla de l'Èxode. Vol dir el poble d'Israel que surt d'Egipte, de camí cap a fora. Èxode vol dir sortir a fora, bàsicament. I com surten a fora? Bueno, és perquè Déu els allibera de l'esclavitud, d'aquesta servitud, la casa d'esclavitud a Egipte. I en el capítol 12 veiem com Déu està alliberant el seu poble. I què hi podrem llegir allà? Bueno, diu així. Ja ve parlar Moisés i Aaron a la terra d'Egipte dient aquest mes serà per vosaltres el principi dels mesos, serà per vosaltres el primer dels mesos de l'any. parleu a tota la congregació d'Israel dient el dia 10 d'aquest mes que cadascú prengui un anyell per la casa dels seus pares i un anyell per casa, etc. No? El vostre anyell serà perfecte, mascle d'un any, i heu de prendre dels corders o dels cabrits. I el guardareu fins al dia 14 d'aquest mes i tota l'assemblea de la congregació d'Israel el degollarà entre els dos vespres. I prendran de la sang i en posaran sobre els dos muntants i sobre la llinda de les cases on el menjaran. I aquesta nit menjaran la carn rostida al foc i la menjaran amb pa àsim sobre herbes amargues. No mengeu res de cru o bullit, etc. I després diu, el menjareu d'aquesta manera, amb els vostres lloms cenyits, les vostres sandàlies als vostres peus i el vostre bastó a la vostra mà. El menjareu de pressa, és la Pasqua de Javé. Què havien de fer els israelites? Res. Déu els anava a salvar. No havien de fer res, però havien d'estar preparats. Llavors, què era? Els lloms cenyits portaven aquest tipus de túniques llargues, faldes aquestes, i llavors amb el cinturó s'aixequen una mica i llavors cenyir aquest tipus de, el cinturó i la roba perquè podien moure's. I les sandàlies posades i el bastó a la mà i estar així, expectants, esperant per veure Déu obrar, veure com Déu els salvaria. De pressa, amb molta esperança i expectativa. No havien de fer res, sinó estar atents, ser testimonis de l'obra salvadora de Déu i alhora llestos per moure'ls quan calia. Imagineu-vos estar preparats d'aquesta manera. Imagineu-vos estar allà a casa, mirar per la finestra i veure com Déu obraria, els ulls ben oberts. Veurien a Déu exercir el seu judici i alhora salvant-los a ells. Perquè el verset 12 diu així: i aquesta nit jo passaré per la terra d'Egipte i destruiré tots els primogènits de la terra d'Egipte, de l'home fins a la bèstia, i faré judicis contra tots els déus, els ídols d'Egipte. Jo, Javé. I la sang us serà de senyal a les cases on sereu, i jo veuré la sang i passaré de llarg sobre vosaltres, i no hi haurà contra vosaltres cap plaga d'extermini quan destruiré la terra d'Egipte. Quina diferència hi havia entre els israelites i egipcis? Era un poble que ja passava anys i anys a l'esclavitud a Egipte. No hi havia gaire diferència entre ells. L'única diferència era la sang. Com que Déu no podia saber on vivien els israelites. Era la sang, a les cases. La sang era el senyal de la gràcia de Déu pel seu poble, la seva salvació. Havent trobat protecció darrere de la sang, estaven preparats per veure Déu en acció, salvant-los, redimint-los i portant-los a la seva pròpia terra. Vivim nosaltres com els israelites quan menjaven a Pasqua, dempeus, els lloms de l'enteniment cenyits, que vol dir no fer-nos estreure per res en aquesta vida, sinó estar ben atents per veure Déu obrar al nostre voltant, com salva la gent, com ens fa créixer la nostra fe, viure amb gran expectativa, amb aquesta esperança. Crec que aquesta actitud està atents, alerts espiritualment, seria molt apropiat pel temps en què vivim. Hem d'estar preparat. No ens hem de deixar adormir, sinó veure com Déu forma i obra de forma poderosa en els cors de les persones. Per això també Pere crida a ser sobris. Enfatitza la mateixa actitud de no deixar-nos distreure per res. Ell sap amb quina facilitat, i avui en dia això no és res diferent, no? Gens diferent. Potser inclús nosaltres tenim encara més facilitat per distreure'ns de la nostra salvació. Ens podem perdre la concentració espiritual amb les temptacions del nostre món. Germans i germanes, no us deixeu distreure per res d'aquesta esperança, no amb la carrera, ni la família, els fills, la búsqueda d'una parella, no l'entreteniment, ni res. Coses molt bones, potser, però que podem perseguir, però sempre dintre aquest marc d'aquesta esperança, aquesta fe, aquesta redempció. Llavors, aquesta primera manera d'esperar té molt a veure amb la nostra actitud mental. Com pensem? Com vivim? com percebem les coses. Ara bé, primer imperatiu era esperar fermament la gràcia, la salvació i tots els seus beneficis. I Pere ara diu, heu d'esdevenir sants, perquè està escrit, sereu sants, perquè jo sóc sant. La santedat és l'essència de la vida cristiana. Molt més sovint que la paraula cristià, o el terme cristià, surt paraula sant al Nou Testament. Jo faig servir molt sovint la paraula cristià, també surt a l'epístola de primera Pere, però molt més s'adrecen als cristians com a sants. No? Molt sovint. I això vol dir, tant en l'Antic Testament com en el Nou Testament, ser separat, ser apartat per un servei especial. El Salvador salva pecadors per ser un poble sant, una nació santa, com llegim en el següent capítol. Paraules que ja sonaven a l'Èxode. Els separa del pecat i els aparta pel seu servei. Jo he dit que quan Déu els va salvar d'Egipte, no hi havia gaire cosa que distingia aquests israelites dels egipcis, oi? Només la sang a les llindes de les cases. La sang que representava la seva redempció. Que volia dir que Déu no els castigaria pels seus pecats. No havien de fer res. No havien de reconèixer els seus pecats. No havien ni de... S'havien de confiar que Déu els salvaria per aquesta sang. No havien de ni penedir. Només estar en una casa on havia la sang. Però ara bé, quan en Èxode 19 llegim com Déu ha portat aquest poble fora, els porta a la Mont Sinaí i diu, vosaltres mateixos heu vist, amb les túniques cenyides, les sandàlies posades, el que jo vaig fer als egipcis, i com us he portat sobre ales d'àguiles, i us he dut vers mi. I ara, si voleu de veritat escoltar la meva veu i guardar el meu pacte, llavors sereu el meu tresor especial entre tots els pobles. Sereu per mi un regne de sacerdots i una nació santa. Déu us havia redimit per ser la seva possessió atresorrada, per ser diferent. S'havien de separar del pecat i separar dels pecats dels pobles. No podien tornar a comportar-se com havien fet a Egipte. Havien de deixar la vida antiga enrere i començar a reflectir el caràcter de Déu. Reflectir a Déu en cada aspecte de la vida. Llavors, després de la redempció, després de treure'ls d'Egipte, Déu els dona els seus manaments, no per guanyar res, ja eren redimits, sinó per reflectir la bondat de Déu mateix. Perquè siguessin un testimoni viu del Déu que salva esclaus i els dona una esperança viva, els dona una herència, els dona una terra. Abans no hi havia distinció visible entre Israel i Egipte, o poc. Ara sí, a causa, no, com a conseqüència de la salvació. Justament en el llibre que trobem al centre dels primers cinc llibres de l'Antic Testament, que és el Pentateuc, el llibre al centre és el llibre que es diu Levític. I ens explica molt sobre els manaments i els sacrificis. Bàsicament explica al poble totes les maneres que havien de ser diferents. Hi ha un munt de manaments que no entenem. Hi ha molts que sí que entenem que possiblement era per això o per... Un munt de manaments que no entenem i segurament era només per ser diferents que els altres pobles. I quan Pere, com a fonament de la seva exhortació, diu... Sereu sants com el qui us ha cridat, és sant perquè està escrit. Pere no podia dir, això està a Levític 19, verset 2, perquè Pere no tenia un Antic Testament amb capítols, amb números i versets. Però molt possiblement era Levític 19, verset 2. Però trobem aquesta frase com un tema recurrent al llarg d'aquest llibre. Bàsicament és el fonament de cada manament. Jo us he redimit, sigueu sants perquè jo sóc sant. No heu de ser sants perquè arribeu a la vostra redempció o salvació. No, no, no. Jo us he redimit. Ho hem llegit en Levític 19, però també en Levític 11. Perquè jo sóc Jahvé, el vostre Déu. Per això us sanctificareu i sereu sants. Perquè jo sóc sant. Perquè jo sóc Jahvé, que us faig pujar de la terra d'Egipte per ser el vostre Déu. I sereu sants perquè jo sóc sant. o en el capítol 20. I vosaltres sereu sants per mi, perquè jo, el Senyor, sóc sant i jo us he separat dels pobles, perquè sigueu meus. Separat per ser possessió de Déu. Crec que és difícil trobar una manera millor per definir aquesta paraula de santedat. Ser separat per pertànyer a Déu mateix. Aquesta crida a la santedat es fonamenta en el caràcter de Déu mateix, el qui és sense pecat, però qui salva pecadors per transformar-los. Aquest no és un manament demolidor, sinó una invitació a reflectir el caràcter de Déu i representar-lo aquí a la terra. Amb la seva paraula, amb el seu esperit, Déu ens ha separat del pecat. Ara també ens canvia de mica en mica els desitjos per viure conforme a la seva voluntat, no com per guanyar res, sinó a causa d'aquesta salvació, per gaudir més d'aquesta salvació. Per tant, som cridats a no tornar a les passions antigues de la nostra ignorància. No tornem a Egipte. Déu ens ha alliberat d'Egipte. No tornem. No tornem a l'esclavitud. Recordem que Déu ens ha alliberat, ens ha fet regenerar, i ara ell és el nostre pare. Per tant, som cridats a ser fills obedients. De nou, és un manament de misericòrdia. Fills obedients d'un pare. Com fills volen obeir o han d'aprendre a obeir els seus pares. Vol dir distanciar-nos d'una manera de viure que abans dominava la nostra existència i la nostra identitat. Vol dir tallar amb qualsevol cosa que ens farà menys sensibles al pecat, qualsevol cosa que difumina la nostra visió espiritual, qualsevol cosa que desperta la nostra naturalesa pecaminosa. Això no vol dir que siguem perfectes i mai caiguem, sinó indica el més gran desig del nostre cor. Vol dir que ens sentirem mal quan pequem, que ens entristim quan ofenem a Déu i, per tant, que ens penedirem i ens tornem a aixecar, volent complaure el nostre Pare misericordiós. L'últim punt dintre aquest apartat és que Pere ens crida a comportar-nos d'una manera digna de la nostra redempció. Això vol dir que si li diem pare a aquest Déu, aquell que té el poder de jutjar a tots i ho fa sense distingir entre persones, que no ens ocupem buscant l'aprovació del món, un món que serà jutjat per ell. Com fem amb els nostres pares, tractem Déu encara més amb un amor reverencial. Déu no és el nostre amiguet. Ens estima, som seus, però és el nostre pare. Visquem un amor reverencial durant el sojorn, el temps de pelegrinatge. Amb això no vol dir que visquem amb por, amb dubtes sobre la nostra relació amb Déu. No, l'èmfasi està en la reverència, l'astorament, el sentit sempre present de total dependència del poder de Déu i de la misericòrdia del Senyor. Per tant, temer a Déu vol dir viure conscients de la seva presència i de la nostra dependència absoluta en cada moment, molt sensibles a la nostra responsabilitat de fer el que ens ha dit, temorós per ofendre'l, determinat a obeir-lo i compromès a estimar-lo. Estimar-lo per què? Perquè ell ens ha estimat tant que va donar el seu únic fill per nosaltres. Déu ens va redimir amb la sang del seu fill. El fonament del manament sempre és el gran evangeli de la redempció lliure, la gran obra de Déu al nostre favor. El nostre comportament, per tant, no és i no hauria de ser legalista. És important que entenem que la nostra santificació, aquest procés de créixer en santedat, no ens aconsegueix més favor o gràcia de Déu. Davant de Déu no ens aconsegueix res del que ja no tenim, sinó la nostra santificació, el nostre creixement, és moguda per aquest amor, inspirada per la gran redempció. Pere ens crida a viure de forma agraïda pel gran preu de la redempció. Ens crida a viure d'aquesta manera, no tornar a la vida antiga. Vau ser dimig d'aquesta buida manera de viure amb la sang de Crist, no amb coses corruptibles, i són frases que a Pere li agrada molt, perquè ja ho ha dit això sobre l'esperança. Ara ho diu sobre plata i or, que de fet són incorruptibles, són metalls incorruptibles, però en comparació amb la sang preciosa de Crist són corruptibles. I després ho dirà també sobre la llavor. Déu no ens va donar només alguna solució pel nostre pecat i per el nostre estat espiritual. Ens va donar el seu únic fill. La seva sang representa tot el que Crist és. La vida és en la sang. La seva sang representa que Déu ens ha donat a Crist mateix, el seu fill, en ell i a la nostra redempció. Església, nosaltres hem trobat protecció contra el judici de Déu darrere de la sang de la llei perfecta. Si has confiat en ell, si deposites la teva fe en ell, llavors la seva sang està sobre els llindars i muntants del teu cor. El fonament de la nostra esperança, de la nostra santedat, de la nostra obediència, és la sang de Jesucrist ja pagat per nosaltres. Érem esclaus del pecat, de la buida manera de viure, però Crist ens ha rescatat. Ell ha pagat el preu. Llavors no tornis a Egipte. Llavors no tornis a Egipte. No tornis a esclavitzar pel pecat, sinó comportem-nos, conduïm les nostres vides dignes del preu de redempció. Déu valora tant les nostres vides que va donar el seu únic fill per rescatar-nos. Llavors ens crida a valorar de la mateixa manera les nostres vides i el nostre comportament. Si estima les nostres vides d'aquesta manera, nosaltres també som cridats a estimar les nostres vides de la mateixa manera, de comportar-nos dignes d'aquest preu. Vols saber quan vals? Vols saber quan vals? Mira el preu que Déu va pagar per la teva vida. Res menys que la sang del seu únic fill. Per tant, entenem el nostre valor com a éssers humans redimits. I comportem-nos, en conseqüència, d'una manera digna d'aquest preu. Llavors, sí, en aquest passatge hi ha alguns imperatius, manaments, però és un senyal com Déu, de la forma més preciosa, ens involucra en la seva obra de salvació. La salvació és tant la redempció com la regeneració. Ens ha salvat i ens continua salvant. Crec que era el Ferguson, que deia, Sinclair Ferguson, el pastor escocès, que deia: Jesús no és el teu salvador si no t'està salvant. Això vol dir, ens ha salvat del pecat i ens continua salvant del pecat. Ens fa partícips, no merament espectadors d'aquest procés, sinó fonamentats en el seu pla etern d'abans de la fundació del món, quan va destinar el seu fill a morir per nosaltres. És a causa d'això que nosaltres hem sigut salvats. I és curiós que Pere diu que és a causa de nosaltres que ens ha sigut revelat a Crist, que va ser predestinat abans de la fundació del món, perquè posem la fe i esperança en Déu. Tot el que fem, cada mil·límetre que creixerem en santedat, en fe i en confiança, és a causa de Déu mateix i la resurrecció de Jesucrist, que fa que les nostres vides siguin renovades i l'antiga vida sigui cada dia més morta. Per tant, la salvació és tant la justificació, la santificació. Déu no farà l'un per deixar l'altre. Aquesta és la gràcia preciosa de l'Evangeli. És, de fet, la gran esperança que esperem en la tornada de Crist, de per fi ser un poble totalment separat del pecat, de ja no pecar mai més. És el propòsit de la salvació, com Pau escriu al seu company Titus, quan parla de la santificació, de renunciar al pecat a causa de Jesucrist, el nostre Salvador, que es donà ell mateix per nosaltres a fi de redimir-nos de tota iniquitat i de purificar-se per si mateix un poble propi, zelós de bones obres. Es donà ell mateix per nosaltres a fi de redimir-nos de tota iniquitat i purificar-nos per ser el seu propi poble, zelós de bones obres. Si t'ha redimit, també et regenerarà. Si t'has justificat, perdonat, a causa de la sang de Jesús, també et continuaràs santificant, et farà més sant i això serà cada vegada més visible. I això donarà glòria només a Déu. Quina esperança, quina gràcia, quin evangeli. El primer punt era aquest, esperar fermament. Ara esteu molt preocupats perquè era només el primer punt, però el segon punt és molt més curt perquè tracten també menys versets. Primer punt, esperar fermament. La gràcia com a fonament de la nostra fe i també l'objecte de la nostra fe, la manifestació visible de la gràcia. Això acompanyat amb una ment alerta, conscients de l'obra de Déu, no deixant-nos distreure per res, creixent en la santificació, cada dia més semblants a Crist. Això Déu fa en les nostres vides senzillament a través de moments com aquests, ara mateix. No per mi personalment, vull dir, pel moment que Déu ens ha donat de proclamació del seu evangeli. El fet d'estar aquí és un gran senyal de l'obra santificadora de Déu en la teva vida. Perquè si Déu ho farà, la teva vida serà com sempre ho fa, no per la teva determinació o els grans esforços, sinó per la seva paraula acompanyada del poder de l'Esperit. És aquesta manera en què estem salvats i aquesta manera que serem salvats. Llavors, quan aquesta predicació et fa mal, pues, alegra't en el fet que potser com a mínim una cosa és que Déu ho faria servir per la teva santedat. Pere anomena la proclamació de la paraula, la veritat, una paraula que fa servir en referència a l'Evangeli. Déu amb el seu Esperit Sant fa servir la Bíblia, la lectura, la proclamació, la predicació, per santificar-nos, per cridar-nos a l'obediència, per ensenyar-nos com viure. No ens deixa sols en aquest pelegrinatge, en aquest temps de sojorn, en aquest temps que aquí estem i no sabem sempre ben bé com viure. No podem anar a la seva paraula, a primera de Pere o qualsevol altre text. O molt o poc sant que ens podem sentir, Déu ens vol revelar la seva voluntat per les nostres vides i promet aplicar-la als nostres cors per mitjà del seu Esperit. És una promesa. No depèn de mi. Aquesta obediència porta, segons verset 22, a l'amor fraternal. Que no només és algun sentiment que hauràs d'esperar fins que per fi sentis aquest amor, sinó és l'actitud en obediència a Déu i reflectint el seu caràcter. Si hem considerat el preu de la nostra redempció, si hem considerat la sang preciosa de Crist que Déu va pagar per les nostres vides, que ens fa meravellar sobre el gran amor de Déu cap a mi, com ell valora la meva vida. No seria un salt de pensament massa gran, no?, per considerar que també és el cas amb tu i amb tu i els meus germans. Sí, això em fa reconèixer com Déu valora la meva vida, també puc reconèixer com Déu valora i estima la teva vida. Déu no ens ha deixat sols en el pelegrinatge. Ens dona un grup de gent per viatjar junts, per aprendre junts i per estimar. L'amor aquí que Pere fa servir és aquesta paraula famosa, no?, d'amor al Nou Testament. L'amor aga, no, Filadèlfia. L'amor entre germans. Germans de la mateixa casa, de la mateixa família. És en el context de la nova família, on són fills del pare i germans dels altres creients que Déu ens santifica i ens utilitza en la santificació al creixement de l'altre. Potser la manifestació principal d'aquesta santificació és que comencem a estimar ferventment els demés. I alhora el que més necessitem en la nostra santificació és que hi hagi gent que ens estima d'aquesta manera. No obstant els nostres pecats i les nostres febleses. Llavors, l'últim imperatiu que veiem és en aquest verset 22. Havent sigut purificat, o millor traduït, sanctificat les vostres vides amb l'obediència de la veritat, que té com a propòsit l'amor fraternal sense hipocrisia, estimeu-vos ferventment els uns als altres amb un cor pur. si vols una forma més concreta, més específica d'obeir la veritat, de créixer en santedat, comença a estimar fermament els altres a l'Església, amb un cor, amb un amor de cor, un amor sencer, un amor que no surt de nosaltres mateixos, sinó que ve de Déu mateix. Com Joan l'apòstol diu en la seva carta, estimats, si Déu ens ha estimat així, nosaltres també ens hem d'estimar els uns als altres. Aquest amor, aquesta manera d'estimar, no és perquè nosaltres siguem gent tan amorosa, sinó la font d'aquest amor és Déu mateix. El fonament d'això no és la nostra gran capacitat pròpia i individual d'estimar, sinó l'amor gran de Déu mateix, que mai s'agota. Llavors, la santificació aquí tampoc no és obsessivament i totalment centrats en la nostra pròpia vida individual intentar ser el més sants possibles. Però no vol una fe individualista tan centrada en l'automillora pròpia, sinó enmig de la comunitat. Comença a l'Església, comença aquí. Si et costa la llegir la teva Bíblia cada dia, comença a venir cada diumenge al culte. I després parlem dels dies entre setmana. Aquí nosaltres obrirem la Bíblia i te la llegirem, te l'explicarem. Aquí aprenem a estimar, a pregar l'un per l'altre. A pregar, a interessar-nos de veritat. Fes la prova després del culte. Si algú et saluda i pregunta, hola, què tal, com vas? No el deixis marxar. No, no, molt bé, de fet. No estic molt bé. De fet, em trobo molt malament. Si això, tampoc no has de mentir, però... Però posa'ns a la prova. I a veure si ho veuràs fugint. Jo us he de confessar que jo mateix he fracassat de moltes maneres en aquest sentit. I us demano perdó quan no he mostrat un interès genuí. Però llavors, en lloc d'acabar amb algun cliché evangèlic i desfer-nos de la persona que vol vessar el seu cor, pregunta. Pregunta què passa. No donis consells. Pregunta. Interessa't. Empadeix-te. Pregunta com podries pregar per l'altre. I si és el moment convenient, prega en el moment. Estimem-nos d'aquesta manera, sense fingiment. Aquí estimar-nos vol dir que no hem de fingir tampoc l'estat a la nostra santedat. No hem de fingir sobre la nostra lluita contra el pecat. No cal ser exhibicionista espiritual i revelar qualsevol pensament dolent que podríem tenir, però podem compartir que estem lluitant contra el pecat, que tenim lluita espiritual. Deixem de lluitar i de créixer en santedat sols, individualment. Busquem persones amb qui lluitar junts. Obrim els nostres cors, cases i calendaris pels demés. Això no és un suggeriment sentimental, sinó és manament de Déu. La seva voluntat pel seu poble i, de fet, clau per poder continuar en el nostre pelegrinatge, clau per poder viure com a cristià en el nostre món. De nou, el fonament de tot això és la regeneració, és haver sigut nascuts a dintre d'aquesta família nova eterna. Quan Pere parla d'aquesta llavor incorruptible, aquesta llavor és l'Evangeli, és la paraula viva de Déu que perdura eternament. Són les bones noves que vam llegir en Isaías 40. És d'allà on Pere cita aquestes frases, no? Isaías 40 que diu, consoleu, consoleu, digueu al cor de Jerusalem, reconforteix a Jerusalem. Què? Proclameu-li, evangelitzeu-li, digueu-li, s'ha complert la seva esclavitud, ha sigut redimit. Algú ha pagat doble pels teus pecats. Què és l'Evangeli? Crist és l'Evangeli. Crist és el doble preu pels pecats. Isaías pregunta, què crido? Llavors diu, tota carn és herba i tota la seva glòria com la flor del camp. El poble és herba, nosaltres som herba. S'asseca l'herba i cau la flor, però la paraula del nostre Déu perdura eternament. És aquest el contingut del missatge d'aquell que va estar cridat en el desert, Joan el Baptista. Què cridava? Mireu l'anyell de Déu que treu els pecats del món. Crist és la paraula viva eterna de Déu. Crist és el que ens fa parts d'aquesta nova família. Crist és la bona nova. Les bones noves per Jerusalem i pel món sencer. Ell és l'anyell que ha pagat pels nostres pecats. Ell és el nostre Déu, el nostre rei. Ell és el segell del nostre pacte amb Déu. Ell és la nostra esperança, ell és la nostra herència. Crist és el que ens ha format en un poble, en una nova família. És a causa de Crist que Déu ens diu: sou els meus fills estimats. És a causa de Crist que hi som tots junts en aquest matí. I serà a causa de Crist que creixerem en santedat. Església, Crist és l'Evangeli que us ha sigut anunciat. Una i altra vegada, en la predicació, us donem Crist. No només informació sobre la doctrina de la salvació, no només més coneixement sobre Déu, sinó Crist mateix, la seva persona, la seva obra, la seva santedat, la seva presència, el seu govern, tot el que Crist és i és per nosaltres, a causa de nosaltres, perquè la nostra fe i esperança siguin en Déu, perquè els nostres pecats siguin perdonats, la nostra culpa pagada, perquè siguem redimits de la nostra estúpida manera de viure, perquè ens aprenem a estimar ferventment. Pere continuarà en el següent capítol, que veurem nosaltres en dues setmanes. Però diu, si ja has tastat l'Evangeli, aquesta paraula, si has tastat que el Senyor és bo, llavors ja no voldràs res més, ja voldràs a Crist com un nadó nou nascut, un nadó, aquest que volia. No hi ha manera d'extreure un nadó que volia, Intenta. Jo us ho puc dir, que és impossible. D'aquesta manera, si has tastat que el Senyor és bo, voldràs Crist d'aquesta manera. Sabràs. No et deixaràs d'estreure, tindràs la ment preparada, tindràs fam de llet pura, de Crist mateix, i no cansaràs fins que el tinguis. Llavors, anem concluint. Com a poble comprat amb la sang de Crist, aprenem a esperar fermament i estimar fermament en aquesta vida. Pere ens crida a fer coses, però el fonament de tot això és l'obra de Déu. Ens crida a esperar. Esperar en què? En la gràcia. Ens crida a esperar, la tornada de Crist. Mentre que tenim els ulls ben oberts, els lloms cenyits, les sandàlies posades, no? Aprenem a ser obedients. Obedients? Sí, com fills al seu pare. A ser sants perquè el nostre Redemptor és sant. Comportar-nos dignes perquè vam ser comprats amb un preu. Recorda això. Mentre que esperem fermament, som cridats a estimar fermament. Per què? Perquè ell ens ha estimat a nosaltres. I ell és el qui ens ha format en aquesta família a causa de l'Evangeli. Junts, preparats per l'acció, amb alegria pel que Déu fa en la vida del teu germà o germana. Pregant junts per la salvació que Déu portarà a la gent al nostre voltant, a la nostra ciutat. Esperem i estimem a causa de la sang preciosa de Crist. És això que Pere ens crida a fer, a esperar Crist, a contemplar Crist. Mireu a Crist, espereu la seva tornada, imiteu la seva santedat, busqueu el seu consell, escolteu la seva veu, estimeu-lo. Mirem a ell, mirem l'anyell que treu fora el nostre pecat. Esperem-lo, el que ens ha estimat, i que un dia es celebrarà amb nosaltres en les bodes de l'anyell, quan serà manifestat visiblement el contingut de tota la nostra esperança. Esperem-lo a ell, quan serem amb ell per sempre més. I és l'Evangeli, i és la nostra esperança, i és el fonament.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.